gran que, sobre el qual cauen els murs. Qualsevol cosa sempre té, jo crec, aquesta sensació de el governant de què em diran, què em dirà l'oposició, què em diran. Perquè tampoc les oposicions són gaire lleials, no?
Sí, Montse, el que passa és que jo crec que precisament la feina d'un governant és prendre decisions. I ara per ara la decisió correcta és començar a obrir la mà i començar a exigir el que deia l'Enric, que hi ha espais on hem de reivindicar que es torni a donar aquest servei.
Passa que segurament ara també es començarà a obrir un debat, perquè és veritat que hi ha hagut moltes persones i determinats sectors que han estat molt crítics amb determinades restriccions que s'han aplicat, però també és cert que hi ha un gruix important de població a qui hi ha determinades restriccions que li donaven confiança i que li donaven seguretat, no? I que segurament ara haurem de començar a veure això com ho gestionem, no? L'Enric posava l'exemple de ens hem acostumat a que tot s'ha de fer amb cita prèvia, no? I el fet de fer-ho tot amb cita prèvia, evidentment, ho fa tot una mica més farragós, però també et garanteix que quan tu arribes a determinades administracions no hi haurà molta gent fent, no? La imatge típica famosa, no? I fins i tot del gag de vas a l'administració pública i hi haurà una gentada de por davant que t'hauràs d'esperar a que et toqui el teu torn. I segurament hi haurà moltes persones que potser no se sentiran còmodes amb aquesta situació i que diran, jo tampoc ho veig tan clar, això de que ara, com el president ho va dir, recuperem la presencialitat, no? Clar, recuperar la presencialitat implica moltes coses.
Sí, mira, però ara explicaré un cas molt particular, eh? Oficina de la Diputació de Poble, la Diputació de Barcelona, que té oficines, abans de la pandèmia obrien cada dia amb horari d'oficina, de 9 a 2... Amb la pandèmia van tancar i se'n van anar tots cap a casa i només atenien digitalment. Amb la tornada, diguéssim, de la certa normalitat, en lloc d'obrir cada dia, obren dimarts i dijous, només 2 hores al matí. I ara volen mantenir aquest règim? Escolti, quina raó hi ha?
Només que el governant és la comoditat d'alguna gent en la seva feina, que ha descobert
hi ha
bondats de la pandèmia que no les vol tornar.
Però el funcionari no fa el que li dona la gana. El funcionari té un senyor o una senyora que li mana.
Sí,
i per sobre hi ha un polític que diu... Clar, no, i per sobre un polític que és triat democràticament, que ha de prendre finalment les decisions. I aquí
però no
és
arriben, on... Aquestes decisions sobre la logística...
És que jo crec que aquí és on hem d'anar. Aquí és on hem d'anar. O sigui, que no normalitzem una cosa per comoditat. És a dir, la ciutadania necessita tenir tota una sèrie de serveis i no més restringits, més amplis encara. És a dir, si poden obrir la tarda, que obrin a la tarda. I no em distregui això perquè estem perjudicant justament el servei públic. I en citaria uns quants casos. En el tema de la salut pública, jo crec que ha sigut un exemple... Bé, el dels centres d'assistència primària és de traca i mocador. I aquí pagarem una factura alta, perquè hi ha tota una sèrie de malalties que abans es preveien i ara no s'han previngut, que això tindrà un cost també en la salut, perquè ara estan més greus del que podien haver estat.
Jo estic amb tu, però segur que és el contrari. O sigui, la tendència és el contrari. I una part de l'assistència sanitària serà telemàtica i fins i tot no la faran persones. És a dir, això és un cavall de batalla que està perdut. És a dir, que no ajuda, la pandèmia no ha ajudat, però és una tendència de les noves tecnologies, i jo estic amb tu en el sentit de que això genera una escletxa digital entre les persones que no sé on acaba, de veritat.
Però és que jo crec que no són absolutament incompatibles. O sigui, jo crec que pots demanar cita prèvia per qualsevol servei públic, tenint en compte que hi ha molta gent que és incapaç d'accedir a aquest servei públic sense passant per la via digital, perquè no en són capaços, o perquè no tenen la tecnologia per fer-ho, o perquè no tenen el domini de l'idioma per fer-ho, per exemple. I a la medicina és el mateix, o sigui, la primària ha descobert que hi ha moltes coses que el seguiment dels malalts crònics es poden fer per consulta telefònica, i això és eficaç, però això no vol dir que tot s'hagi de fer per consulta telefònica.
Exacte.
I han descobert, per exemple, que els serveis administratius a la sanitat són molt importants. Doncs si s'ha de reforçar això per gestionar el volum burocràtic que gestiona la primària, que es reforci, jo crec que podem aprendre i avançar, però hem d'exigir que, a més, tenir persones al davant.
Ara parlarem d'aquesta qüestió, de la cita prèvia, de l'atenció a l'administració pública. De què en fem del teletreball? Perquè hem estat parlant molt del teletreball durant aquesta pandèmia. Es va fer molts esforços per part del govern justament per intentar que el teletreball arribés a moltes empreses. El govern espanyol va arribar a fer una llei per regular el teletreball, que també va portar una mica de polèmica perquè implica derivar una sèrie de despeses per les empreses que apliquin el teletreball a l'hora de pagar, doncs, part de les factures dels subministraments, per exemple, de la persona que treballi des de casa. I ahir, quan Pere Aragonès utilitzava aquesta expressió de recuperem el 100% de la presencialitat, és una frase que es pot estirar en moltes qüestions i veurem també què acaba passant amb el teletreball. En tot cas, si parlem de restriccions, segurament les que més temps ens han acompanyat, jo crec que pràcticament durant un any i 7 mesos, han estat les que han estat vinculades directament amb el sector de la restauració, que li han anat variant durant tots aquests mesos, doncs han anat canviant quines eren les condicions amb les quals podíem accedir, i aquest sector, el de la restauració, també a partir d'aquest divendres recuperarà completament la normalitat, que vol dir recuperar l'aforament al 100%, podeu posar una altra vegada totes les taules, que no hi hagi cap limitació en la quantitat de persones que poden seure en una taula, que fins ara, si no recordo malament, eren 10, que no hi hagi distincions de l'aforament a les terrasses amb l'interior. És a dir, ara mateix, segurament quan un anava a un bar o a un restaurant, hem parlat molt de les discoteques, però de restriccions on més en teníem, on més condicionants havíem de tenir en compte, eren aquest sector de la restauració, que a partir de divendres també recuperarà la normalitat. En Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració de Barcelona. Senyor Pallarols, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Han estat durant molts mesos demanant que tornés la normalitat i finalment divendres és el dia.
La veritat és que és una magnífica notícia. És una magnífica notícia en la que ahir va anunciar el president, perquè suposa, doncs, tornar a les condicions prepandèmia i, per tant, suposa que la restauració, que de les grans indústries ha estat la més sacrificada, la que se li ha exigit un volum de sacrifici més elevat, inclús en moltes ocasions molt més enllà del que la lògica comportava, doncs recupera totes les eines per poder afrontar el gran repte que tenim entre mans a dia d'avui, que és el repte de la reconstrucció econòmica de la ciutat, de la reconstrucció econòmica del país i de les seves pimes i autònoms, que en concret en el sector de la restauració és molt majoritari, que lamentablement després d'un any i mig llarg de sacrifici doncs acumulen una situació molt precària amb una motxilla de deutes i de pèrdues que costarà molt temps de recuperar, i per tant recuperar condicions prepandèmia és tenir eines per poder afrontar la recuperació econòmica i és centrar-nos en el gran objectiu que tenim ara, que és reconstruir econòmicament la ciutat i el país, ara que, afortunadament, gràcies a l'eficiència de les vacunes, doncs podem donar en situació de gairebé control la crisi sanitària que ens ha acompanyat en els últims temps.
No sé si l'anunci d'ahir els va agafar absolutament per sorpresa o ja era una qüestió que sabien que s'estava treballant i que era imminent. El conseller Argimon, sense anar més lluny, en relació amb la cultura, per exemple, ja ho havia anunciat feia uns dies que la qüestió de l'aforament es recuperaria. No sé fins a quin punt l'anunci d'ahir per vostès com a sector és una novetat inesperada o no.
En aquesta ocasió, ja dir la veritat, no ens va agafar per sorpresa. Abans de l'anunci d'ahir hi va haver contactes discrets entre el govern de la Generalitat i el Gremi de Restauració de Barcelona i, per tant, esperàvem i coneixíem l'anunci del president i vam optar per deixar que fos el president qui anunciés aquest pas, que com ell va titllar, i jo ho confirmo, és un pas de gegant en la recuperació de la normalitat. En altres ocasions sí que és veritat doncs que no s'havia produït aquest nivell de comunicació, cosa que havia portat moltes vegades a la incomprensió per part del sector de la restauració, inclús a que s'adoptessin mesures que no estiguessin ajustades a la gravetat de la crisi, però aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana de converses constants entre el govern i el Gremi de Barcelona que han portat aquest anunci que ahir el president va materialitzar i que crec que tota la ciutadania en el seu conjunt, no només el sector econòmic de la restauració, celebra, perquè això, amb altres paraules, vol dir doncs fer un pas decidit a recuperar la normalitat que ens ha segrestat la pandèmia en un moment en què, afortunadament, es té la confiança de que la crisi sanitària estem de camí a superar-la, tot i que, evidentment, s'ha de mantenir la prudència, perquè si alguna cosa ens ha ensenyat la Covid és la gran capacitat de donar-nos ensurts, molts més dels que desitjaríem, durant aquesta etapa que ens ha tocat conviure en una situació pandèmica.
Clar, justament sobre aquesta qüestió és el que li volia traslladar una pregunta. Diu que aquest cap de setmana han tingut aquestes converses i que, per tant, sabien que hi hauria aquest anunci. No sé si en aquestes converses han rebut ja alguna mena com de garantia o de pla de futur de què pot passar si aquesta pandèmia, com diu vostè, ens torna a donar una d'aquestes sorpreses, perquè moltes vegades vostès havien demanat que les passes que es fessin endavant fossin passes amb garanties, que no es tirés enrere. Hem estat parlant molt del passaport Covid, per exemple, i no es vincula el passaport Covid per l'ús de la restauració. Per tant, tenen alguna garantia de que aquesta tornada a la normalitat és irreversible o, si hi hagués aquesta sorpresa, com es gestionaria per no haver de tornar a restriccions?
Jo penso que hi ha una doble garantia. La primera garantia és que som adults i tots som conscients que la situació de la restauració és la d'un sector trinxat, i tots som conscients que d'aquest sector en depèn massa el funcionament econòmic de la ciutat i del país i que no se li poden demanar més sacrificis. Però la segona garantia la va verbalitzar el president. El president en la seva intervenció va dir o va assumir que els passos enrere no són assumibles i ho va unir precisament amb el concepte de passaport Covid. De fet, en aquesta última etapa hem coincidit força amb el posicionament que ha anat mantenint el govern, on se li nota un gir claríssim en relació amb l'actitud o els posicionaments que tenia en la primera etapa de la pandèmia, i en relació al passaport Covid hem coincidit des del primer dia en tots aquells extrems que el govern ha anat manifestant. Primer, assegurant que només tenia sentit si tothom tenia accés a la vacunació. Nosaltres hi estàvem d'acord, i això afortunadament és així, i que aquest passaport Covid només tindria sentit un cop tothom tingués accés a la vacunació si servís per aixecar restriccions, que ha quedat superat aquest escenari des d'ahir, o en el cas de que lamentablement les dades de la pandèmia doncs empitjorin, que per no obligar a sectors com la restauració a fer passos enrere quan a dia d'avui ja no s'ho poden permetre. Per tant, penso que hi ha aquesta doble garantia, la del sentit comú. Ens hem d'ocupar de que les famílies arribin a final de mes, ens hem d'ocupar de que no hi hagi més empreses que facin fallida, ens hem d'ocupar de que una indústria que és essencial a la ciutat no es desertitzi completament i no pugui exercir el paper que li correspon, que és de motor de la nostra economia, però al mateix temps les paraules del president van ser claríssimes en referència a l'utilització eventual del passaport Covid en un moment en què augmentés la incidència, que és la constatació de que un any i mig després hem d'utilitzar eines diferents per fer front a una evolució de la pandèmia que tots no desitgem que sigui així, però que podria donar-nos algun ensurt abans d'erradicar-la completament, com és el desig que compartim tots els ciutadans d'aquest país.
Ha sigut un any i mig, pràcticament un any i 7 mesos de restriccions. En aquest camí, quants establiments s'hi han quedat?
Mira, a Barcelona calculem que ha perdut un 20% dels locals de restauració que tenia abans de la pandèmia, i Barcelona, lamentablement, li espera una recuperació lenta. Aquesta crisi econòmica ha colpejat tothom, però ha colpejat i colpeja de manera més severa a les grans ciutats, perquè som les grans ciutats les que depenem d'una indústria que és essencial, que és la de la mobilitat internacional. I la mobilitat internacional no es recuperarà d'un dia per un altre. De fet, nosaltres calculem que fins la Setmana Santa del 22 no començarem a estar en un escenari de recuperació de la mobilitat que necessita una ciutat d'èxit per subsistir i per exercir de motor de l'economia catalana i espanyola, i també hem de ser conscients de que en aquest procés hi ha un retorn de la confiança dels mercats i dels consumidors que tampoc es produirà d'un dia per un altre. I tot això unit a un empresariat que, tot i que aporta moltíssim amb riquesa i ocupació en aquest país, no deixa de ser un empresariat que és dèbil, format majoritàriament per autònoms i per microempreses, que després d'aquest any i mig de sacrificis doncs porta una motxilla de deutes o de pèrdues que també haurà de tornar. Per tant, iniciem, sens dubte, un camí decidit cap a la recuperació. Sens dubte, és una magnífica notícia recuperar les condicions prepandèmiques. Sens dubte, és una bona notícia per tothom que la pandèmia sanitària dona signes de control i, per tant, ens podem centrar en la recuperació, però no hem de menys tenir que tenim una crisi llarga per endavant, una crisi de confiança a recuperar i una crisi important que impacta la ciutat de Barcelona perquè necessita recuperar una mobilitat que d'un dia per un altre no es produirà i que és essencial perquè una ciutat d'èxit com és Barcelona pugui tornar a aportar el volum de riquesa i d'ocupació que portava abans de pandèmia i pugui tornar a exercir d'un dels motors essencials de Catalunya o del conjunt d'Espanya.
L'Ivan Guerra li fa una pregunta abans d'acabar, senyor Pallarols.
Sí, jo li volia preguntar, un dels factors que han estat capdals per anar reobrint els espais de restauració han estat les terrasses. I les terrasses, ja estem veient que a altres ciutats d'Espanya es comença a restringir l'ús que s'havia fet extensiu de voreres, d'espais de circulació, fins i tot per donar aire als negocis de restauració. Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona de moment no està qüestionant aquests nous espais que s'han donat a les terrasses, però havia estat un cavall de batalla important. No sé si ja estan negociant amb l'Ajuntament quin és el futur a mig plaç d'aquestes terrasses que han estat capdals per aguantar la situació.
Sí, jo diria que no estem negociant, sinó que està negociat i que Barcelona, en aquest cas, per sort, marca un fet diferencial en positiu. Nosaltres vam arribar a un acord excepcional d'una ampliació del parc de terrasses que primer havia de durar 6 mesos. Després, davant de la duresa de la crisi, es va decidir allargar un any més i, per tant, finalitzaria a finals d'aquest any. I a poc vam presentar un acord que tinguem d'històric, que és que aquesta ampliació excepcional de terrasses es converteixi en definitiva, òbviament, en un procés de reforma integral de l'estètica que, evidentment, no estava a l'alçada ni de la qualitat de l'espai públic de la ciutat ni de la qualitat de l'oferta gastronòmica i que només tenia un sentit excepcional i temporal. Per tant, et diria que els deures ja els tenim fets. Barcelona i el Gremi han pactat que les noves terrasses han vingut per quedar-se i que totes aquelles que s'han guanyat a la calçada, que són al voltant de 1.700, òbviament només es podran mantenir si estan en una estètica que superi el bloc de formigó, que ningú agrada, bloc de formigó que ha salvat negocis i empreses, que ja és important de per si, però que no pot ser un element per consolidar aquests espais de trobada, i per tant, amb aquesta estètica superada, que començarem a visualitzar a les acaballes d'aquest any, però sobretot el 2022, doncs ampliarem de manera decidida el parc de terrasses, que sens dubte serà no únicament enterrar un conflicte que mai s'hauria d'haver produït perquè ningú entén aquesta animadversió que la ciutat o que el seu ajuntament ha tingut amb un espai de trobada de primer ordre i dinamitzador de la nostra economia vinculada a la restauració, sinó que serà una eina més, una eina decisiva en aquest procés de reconstrucció d'una indústria que està literalment trinxada, alhora que serà una eina que permetrà doncs, que aquest retorn de la confiança que encara costarà en alguns consumidors en relació als interiors, permetin no posar traves al procés de reconstrucció de l'economia vinculada als bars i restaurants, perquè durant aquesta època ho hem vist, si les terrasses ja eren essencials abans del Covid, ara s'han convertit doncs, en elements imprescindibles per salvar negocis, per salvar llocs de feina, per salvar empreses, i et diria que també per recordar-nos que malgrat la pandèmia el nostre caràcter no és el de l'aïllament, sinó és el de la socialització. I millor espai que les terrasses per evidenciar el tarannà català i barceloní de socialitzar, doncs probablement no se'ns acudirien gaire d'altres espais.
En Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració de Barcelona i ens ha acompanyat avui al matí a Ràdio Estel. Senyor Pallarols, gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
I sort a partir de divendres, per tant, aquesta restauració que també recupera la normalitat i que segurament també serà dels espais on més haurem de tenir... On més compte hi haurà d'haver amb la qüestió de la mascareta, perquè és on la fina línia de la responsabilitat personal i el que permet aquesta nova normalitat estarà... més en contradicció, no? Perquè tècnicament als bars i als restaurants la mascareta és obligatòria tota l'estona menys el moment de consumir.
I això no es compleix.
Però, esclar, quin és el moment de consumir mentre estàs sopant? Tot el sopar mentre et portes la forquilla a la boca, per entendre'ns, no?
Però què dius? A més, és intentar arribar a la taula per poder-te treure la mascareta, per no tenir que posar-la. I ara, encara, perquè el carrer no es porta, però quan tota l'estona tenien que portar la mascareta posada, el moment oasi era seure...
Sí,
treure't la mascareta abans de demanar
res. Montserrat, fixa't que tècnicament no t'has de treure la mascareta quan arribes a la taula.
Te l'has de treure només
per menjar, però per això ho dic. Vull dir que la realitat és que la tendència és seure a taula i treure's la mascareta i ara, diguem-ne, ens venen mesos en què bàsicament tornarem a dinar i a sopar en els interiors, no? I que, per tant, aquí és on... Per això ho deia, no? Vull dir que segurament la restauració és una mica on ens jugarem tot, per entendre'ns, no?
No, a veure, això no es compleix, i jo crec que no es complirà, i aquesta... I no sé si heu anat a una discoteca cap de setmana, però...
No.
Doncs jo sí, a dins de les discoteques no porta la gent majoritàriament la mascareta.
No,
i quin problema hi ha, home, que... és que no posaràs un policia o un home de seguretat al costat de cada client per dir-li constantment posa la mascareta. I ho fan, eh? Però, és clar, quan tens, no sé, 200, 300, 500 persones, bueno, al final llences la tovallola perquè la gent no se la posa. Per tant, apel·lació a la pròpia responsabilitat de cadascú, però també la consciència que tingui la gent d'això. Perquè... ara hem tingut una consciència claríssima, morts, ingressats, una pandèmia mundial, etc. Quan la pressió aquesta baixi, quin és l'argument, no? És que alerta que igual el constipes.
Bueno, doncs... És que, a més, jo crec que hi ha un factor que hem d'assumir tots. La persona que va a un restaurant en espai tancat o la persona que va a una discoteca és perquè ja ha perdut la por al virus, perquè si no, no hi vas. I si ja has perdut la por al virus tant com per anar a una discoteca, és molt difícil que aquest públic aconsegui que aquest públic mantingui la mascareta posada tota l'estona, que és una feina que hem de fer, i que hem d'insistir i que hem d'exigir, però és molt difícil.
És que per mi la gran pregunta és, i us la volia fer, vosaltres confieu en nosaltres com a societat?
Jo crec que la gent farà el que cregui que ha de fer, i amb això... ahir recordava que hi ha els urbanistes tenen molt ben explicat que ells fan sobre el paper, no?, un parc, no?, com dissenyen els carrers, i després la pràctica de la gent, et trobes que pel mig del parc es crea un caminet improvisat perquè la gent, en lloc de fer tota la volta al parc, doncs passa pel mig, i llavors es crea un caminet. I al final l'urbanista diu potser hauríem d'haver fet un caminet aquí, no? Bé, doncs ara traslladem-ho en aquest àmbit. O sigui, la gent al final s'adaptarà, l'ésser humà és un animal adaptatiu, s'adaptarà a les noves circumstàncies en funció del context. I tindrem un context molt millor, des d'un punt de vista sanitari, i mica en mica ens anirem traient la mascareta. Hi haurà un dia que no ens ho hauran de dir, ja no porteu la mascareta, però perquè ja serà per pròpia inèrcia de la gent. I qui la portarà? Doncs aquells que realment, o bé per raó de salut, de protecció, o bé perquè encara tinguin aquesta por, doncs la tinguin. És a dir, que lliurement uns decidirem i uns altres. I deixa'm dir una cosa...
És una gran pregunta.
Sí.
Perdona un segon.
Digues.
La pregunta era si confiem en nosaltres. És a dir... Si cadascú de nosaltres confia en els altres, que en el fons
sí, jo us deia,
perquè
bàsicament ara, diguem-ne, ens queda en fer allò que sabem que hem de fer amb la mascareta i vacunar-nos, diguem-ne, els qui no s'hagin vacunat, no? Els que ja estem vacunats, i qui no s'hagi vacunat... Però més enllà d'això, ja està. És a dir, no hi ha res més a fer. I ja sabem què passarà si no ho fem bé. Vull dir que aquí tampoc és una qüestió ara de gaire dubtes.
Però realment passarà gaire cosa si no ho fem bé? Aquestes alçades de la pel·lícula, amb la quantitat de gent vacunada... És a dir, jo tinc la sensació de que podem continuar patint i tenim por, però la por paralitza, ho hem dit abans. I cada cop acceptarem, en general, no ara aquí una crítica que es pugui fer en una tertúlia, sobre les restriccions de la llibertat, però al final els comportaments des del punt de vista sociològic es mimetitzen, i a la gent que veus encara al carrer amb la mascareta posada és que té por, i no és poca gent, i en segons quins àmbits dius, però i per què encara la porta posada? La porta posada perquè ha interioritzat un comportament d'abans que probablement a alguna gent se li farà per sempre. Però si ho pensem bé, és a dir, si és racional, si no és emocional, de veritat, ara ja que ha passat d'emergència...
Alerta.
Alerta, però si hi ha més casos de grip, ara començaran els casos de grip i ja veurem de què val un peine. No sé, jo... Clar que és una... Podem preguntar-nos si confiem o no, però si pensem en nosaltres mateixos, què és el que farem? què és el que voldrem, jo crec que, com a mínim, preguntar-nos fins a quin punt moltes de les nostres reaccions són emocionals i no pas racionals, i en el fons ja està bé, o sigui, ja està bé en general. És a dir, que en realitat els governants haurien de sortir a dir ja està bé, perquè 90 persones a un nou UCI, per molt que aquestes persones ho estiguin passant malament, però és que hi ha molta gent d'altres coses que també ho està passant malament i no en parlem. I no en parlem, no? Per tant, ja està, ja s'ha acabat, i la mascareta, abans de sentar-se... Bueno, a mi em va passar l'altre dia en un bar. El trosset que anava de la porta a la taula, com no portaves mascareta no podies entrar. Però si eren un metro i medio. No, doncs no. Bueno, perquè tots, no sé, malgrat on estem, més papista que el papa, no? Pues, sembla una mica... mica absurd.
Jo crec que hi ha dos àmbits aquí, l'espai professional i l'espai personal. A l'espai professional tens unes obligacions que has de fer complir, i probablement el metre d'aquest restaurant no tenia més remei que fer complir aquesta norma, de la mateixa manera que veus, per exemple, vigilants de la zona blava que van amb la mascareta i et venen a explicar que el parquímetre no funciona amb la mascareta i tu vas sense mascareta. Ells són, en aquest cas, estan en el seu àmbit professional i l'han de fer servir perquè no tenen més remei. En l'àmbit personal, jo crec que va molt lligat, insisteixo, amb la pròpia percepció de la por. I ara ho anirem veient en àmbits molt diferents. O sigui, a mi m'ha passat, per exemple, amb les manifestacions de la Diada, la d'ahir no em va tocar cobrir-la, però la de la Diada sí, jo em vaig, al començament, em vaig sentir incòmode amb aquella quantitat de gent, tot i que fos al carrer i a l'aire lliure. I és una percepció absolutament personal i intransferible. Hi haurà gent que entrarà en un restaurant i considerarà que les taules estan massa a prop i necessitarà més temps per trobar aquesta confiança, i hi haurà gent que ja s'ha tret de sobre la por i que no necessita més temps ni més espai. Però això em sembla que és un àmbit absolutament personal.
Això I no creus que es determina? És a dir, que aquesta consideració social no acaba determinant algunes de les opcions dels governants que fan que encara aquestes mesures professionalment es mantinguin, quan en realitat, en el fons, ja dic que és una qüestió emocional, però no racional. Però hem de posar les coses en dimensió. Se'ns ha anat, jo crec, se'ns ha anat al cap, perquè ja està bé, ara ja no, ara ja no toca, però no toca a ningú. I els governants, tornen una altra vegada, no volen que els hi facin un Johnson. És a dir, ningú prendrà la decisió, i per tant, algunes d'aquestes dinàmiques professionals que acaben incidint en la nostra emoció i a la nostra sensació de por, es continuaran mantenint. I això, en el fons, acaba incidint en allò que reivindicàveu tots dos al començament, que és el tema de les llibertats. Som nosaltres. Per això la pregunta em sembla superadient. És a dir, nosaltres confiem en nosaltres mateixos. Som nosaltres els que ens estem fent les trampes al solitari. Perquè amb la nostra por nosaltres condicionem el governant que fa unes normes que incideixen sobre la nostra por. I això és un cercle molt difícil de trencar. I que jo crec que hem de començar a dir, i ho has dit molt bé, Iva, amb tota la responsabilitat, és ja està bé. Ara parlem d'una altra cosa, perquè és que al final morirem de por. I per morir mi, de por és molt trist i molt miserable.
Per mi la clau és la sanció. Si ja ningú sanciona o vigila des del punt de vista punitiu, la gent farà el que cregui millor per cadascú, des del punt de vista de la protecció. I perquè si després ningú et renya...
Exacte.
Llavors, només volia posar una qüestió... Hi ha dues qüestions, Només una, ha sortit el nom del Boris Johnson, no sé si l'has tret tu les dues vegades, Montserrat, Oliva també hi ha fet alguna referència. És veritat que a Boris Johnson li ha sortit aquest informe que s'ha fet al Parlament Britànic i que li han votat diputats del seu propi partit dient que va fer una gestió nefasta de la pandèmia. També és veritat que aquest mateix informe diu que la vacunació ha estat un èxit al Regne Unit. Ho dic perquè al Regne Unit els nivells de vacunació són alts, són molt alts, semblants als que tenim aquí. De fet, allà ja s'estan plantejant la tercera dosi de la vacunació. És veritat que allà van fer aquella primera tongada amb AstraZeneca, la segona l'han fet amb Pfizer, i que això també fa que s'estiguin plantejant aquesta tercera dosi generalitzada amb una miqueta més de velocitat. Però dilluns, al programa entrevistàvem el Salvador Massip, que és un metge investigador català que viu i treballa al Regne Unit, a la Universitat de Leicester, i que ho deia, diu, escolta'm, aquí ens han tret totes les restriccions. La vacunació és semblant a la que tenim nosaltres, i en canvi la incidència de la malaltia allà multiplica per 15 la que tenim aquí. Vull dir que la llibertat, per això us ho plantejava, té un preu i el sabem. I el sabem aquí a tocar i no cal mirar l'històric, sinó que el sabem ara, amb la mateixa variant que hi ha aquí i amb una situació com la que tindrem divendres. La incidència multiplica per 15 al Regne Unit la que tenim a Catalunya.
El que passa és que també ho vam veure amb Alemanya. Incideix les llibertats i incideix quan es prenen restriccions per evitar la propagació de la malaltia. Jo recordo quan Boris Johnson va decretar el Freedom Day aquest estiu, la incidència a Gran Bretanya era brutal.
És veritat que no hi ha ús de mascareta a Gran Bretanya, que segurament per això és molt important el debat sobre la mascareta, perquè al final és l'única barrera que ens quedarà.
Però és que, a més a més, allà
marca la diferència.
La malaltia no ha deixat de córrer mai. Aquí hem aconseguit que deixés de córrer de forma exponencial, com passava aquest juliol mateix, que vam obrir massa ràpid i va córrer de manera exponencial perquè es va barrejar amb la variant Delta i amb què no estàvem vacunats, les franges de població, que eren més objectives per vacunar amb aquell tipus de socialització. Jo crec que aquest punt d'arrencada també és fonamental. A Alemanya mai han tingut els pics que hem tingut aquí, tot i que han tingut oleades i... però perquè mai han deixat que arribés tan lluny la propagació de la malaltia, per exemple.
I després hi ha altres països que ho han abordat diferent. Em sembla que jo vaig explicar el tema de Dinamarca. A Dinamarca van decidir que el país no s'aturava i que el país havia de continuar treballant i, per tant, van decidir que els seus diners, els diners públics, els destinarien a fer proves PCRs i antígenes tants com volgués la ciutadania de forma gratuïta. I, per tant, la gent el dilluns anava a fer la PCR o l'antígena gratis per poder anar a treballar. I si l'endemà volia tornar a fer-la, tornava a fer. I si malaltia, doncs es quedava a casa. I a Dinamarca, avui dia, tampoc portes la mascareta i el país no s'ha aturat. Bueno, aquí ho vam decidir d'una altra manera. I el Johnson es va passar tres pobles. Però aquí també vam prendre decisions errònies, i molt doloroses.
La persona es va passar a tres pobles perquè aleshores no se sabia res i va decidir la mateixa opció que efectivament havia decidit Dinamarca, que és que la immunitat de ramat podia ser una solució. En tot cas, el que significa això és, primer, assumir responsabilitats davant d'un Parlament, que és Parlament, perquè que els seus propis diputats li puguin criticar vol dir que el parlamentarisme britànic funciona com no funciona el parlamentarisme espanyol. En segon lloc, mai les dades de pandèmia que ha tingut Espanya en relació a la seva població han estat superades per cap país d'Europa. És a dir, que lo haya hecho mal o bien, nosaltres ho hem fet pitjor, tenint a la gent amb el morrió posat tota l'estona. És a dir, ho hem fet pitjor. I al final, quan tocava fer allò que havia de fer-se, que era vacunar la gent, ho hem fet millor que ningú. I van negociar, segurament perquè la vacuna era d'Oxford, però van negociar el tema de les vacunes molt millor que nosaltres. Per tant, des del punt de vista, si nosaltres hem de ser és a dir, hem de criticar alguna cosa, clar que es critica. A tiro pasado, que diu aquell, és molt fàcil dir el que no es va fer bé. Però podia haver sortit bé. Podia haver estat una malaltia com la grip, perquè al començament aquí es deia que aquí no arribaria de cap manera i que era com una grip qualsevol. I quan van veure que els italians ja s'estaven posant les botes de tenir gent als hospitals, aleshores van començar a prendre mesures. Ho han fet pitjor que ningú a Europa, a Espanya. No hi ha ningú que ho hagi fet pitjor. I ho han fet amb la mascareta posada, i ho han fet sense vacunar del tot a la gent, i amb un índex de reticència de la població molt més gran del que tenen allà. Són gent, els anglesos, si hem de fer un estereotip, són gent, la seva història és la història de guerrers. I han decidit guerrejar contra aquesta malaltia. Ho han fet a la seva manera. I quan van veure que no podien guanyar per la via d'enfrontar-se, es van vacunar. Però les dues coses les van fer allò, a pic descobert.
De tota manera,
nosaltres no. Vam fer totes les coses...
Nosaltres teníem una debilitat que no tenia cap altre país europeu, i és la dependència del turisme. Nosaltres ho vam tancar tot menys el turisme, perquè és una indústria fonamental. I jo crec que una de les coses que ens ha demostrat la pandèmia, i amb això ho vam fer molt malament, efectivament, perquè era un pes fonamental en el PIB espanyol, el que no fèiem era tancar les fronteres. I les tres primeres onades ens van venir per aquí. Clar, Espanya és més pobra que Alemanya, més pobra que Anglaterra, i depèn més del turisme. I d'aquí plora la criatura, i a més vam fer fatal, per exemple, la gestió dels antígens, i aquí ho va fer molt millor Madrid que Catalunya, per exemple. Vull dir, hem comès moltes errades en aquest aprenentatge de la pandèmia. tots. Però per això em sembla que són errades que s'han de revisar, però no tiren cara de ningú perquè no té cap sentit.
Clar, hi ha una part que dependrà de nosaltres mateixos, que segurament és el que tindrà a veure amb la nostra vida privada, amb el nostre temps d'oci, és a dir, com ens comportem amb la mascareta, més enllà de que ens vacunem o no, que aquest, evidentment, és la clau, i ho hem debatut molt, i d'entrada, no?, doncs estem en aquest nivell de vacunació al voltant del 70%, i què és el que explica, i ho diuen tots els experts, que s'hagi pogut prendre aquesta decisió a data d'avui. Per tant, hi ha un factor determinant, que és que la gent que no s'ha vacunat s'acabi de vacunar per acabar de poder garantir o no que es pugui fer. Però a banda de l'espai personal hi ha també l'espai professional, no? I en aquest sentit, clar, jo em pregunto, i ara quin incentiu ens queda per seguir fent teletreball? Durant tota la pandèmia hem dit, el teletreball és fonamental, que la gent intenti teletreballar. El teletreball ha vingut per quedar-se. Aquesta la frase l'hem dita, que la tenim tan gastada ja que ni la veus escrita allà a la pissarra on es va escriure, gairebé ha quedat esborrada de tan gastada que està. Però resulta que des de fa setmanes els accessos a Barcelona es col·lapsen de trànsit quan s'entra, perquè cada vegada hi ha més gent que torna a venir a treballar amb cotxe. Els índexs d'ocupació al transport públic cada vegada tornen a assemblar-se més als prepandèmics. I ara hi ha aquesta crida a recuperar la presencialitat. La pregunta és, i quin incentiu ens queda per teletreballar a partir d'ara, Enric?
Cap. A veure... Tots els que estem aquí, i segurament els oients, durant els moments de pandèmia, van sentir, com tu dius, els gurús que ens anunciaven que el món canviaria tant que després de la pandèmia el món no el coneixeríem perquè canviaria absolutament tot, des del teletreball, des de les residències, des de que els pisos, els minipisos on viu la majoria de la gent a Barcelona desapareixerien, que tothom s'aniria al camp perquè voldrien terrasses i grans jardins, etcètera, etcètera, etcètera. Res de tot això ha passat. Res de tot això passarà. Primera, perquè és un món idíl·lic en el que les societats canvien, però no canvien tan ràpidament. Després, perquè el teletreball, en alguns oficis, potser sí que té un cert sentit, però ja, i en aquest país, que som un país de serveis... i sobretot de serveis del sector de la restauració, del sector del turisme, és la presencialitat. I, per tant, aquí no hi pot haver teletreball. I en l'àmbit del coneixement, i aquí sí que, per exemple, em poso jo pel davant, els periodistes, hem trobat molt a faltar el clima de la redacció. Però parles amb periodistes i parles amb altres sectors de coneixement, des del món científic, etc. I estar sol a casa empobreix professionalment. I compartir un espai on tu puguis parlar amb el company i compartir coneixement enriqueix. Però no només personalment, sinó també des d'un punt de vista empresarial. O sigui, l'empresa que... té un espai de treball comú, i això, diguéssim, els més tecnològics ho tenen superestudiat, Google, etc. Necessiten aquesta comunicació per créixer també com a empresa.
Sí.
Per tant, jo, això del teletreball és la primera pífia dels gurús, i òbviament ja està clar que la gent ha tornat a la feina. Una altra cosa és com tornen a la feina, que aquest és un altre debat, eh? Cal que tothom, sobretot a les empreses de coneixement i altres, comencin a les 8 d'en punt per fitxar, o pot ser que puguin entrar durant tot el matí i puguin sortir durant tota la tarda, i si un dia determinat no arriben, poden participar de la reunió telemàticament. Aquest és un altre assumpte que sí que ens ajudarà, però que jo crec que no hi ha ningú amb el radar posat.
Ah, però això és el que s'haurà de començar a gestionar des de ja.
Sí. Clar, és que jo crec que no hi ha canvis absolutament radicals, però sí hi ha petits canvis. I tu posaves, per exemple, l'exemple de ara tothom marxarà a treballar i a viure fora de les grans ciutats perquè és més atractiu i molt més amable si estàs en una situació de pandèmia. És veritat, la gent ha tornat a Barcelona, però ara un promotor que es plantegi un edifici de 3 plantes de vivendes no se'l plantejarà sense balcons. I fa 3 anys els arquitectes es dibuixaven sense balcons perquè l'aspecte exterior era més maco.
I perquè aprofitaves més l'espai.
Però ara això no es ven. Vull dir que sí que hi ha petits canvis i en el tema del teletreball, és cert, jo teletreballo, i necessito l'espai de trobada amb els meus companys, ja sigui el Parlament, el govern, qualsevol àmbit on pugui trobar companys. Però sí que ens ha ensenyat que una gestió del temps és diferent, és possible. I ha ensenyat a les empreses, a Espanya, jo crec que especialment, tenim una mentalitat molt desconfiada del subaltern. I els jefes, això de no tenir el subaltern allà vigilant-lo a cop d'ull, era com que, ostres, ara se m'escaparà i se me'n va fer un cafè. I jo crec que així sí que hem après que una gestió del temps i del temps de treball diferent és possible i, a més, és rendible. I això és important, tot i que continua havent-hi oficines i la gent anirà a l'oficina.
Ah, la qüestió és si un any i set mesos de restriccions en aquest sentit se'ns han fet molt llargs. Però no sé si tu creus, Montserrat, que un any i set mesos serveixen per canviar una consciència atàvica del presentisme en aquest país. És a dir, que un any i set mesos és molt de temps, però és que en feia molt més, diguem-ne, que estàvem acostumats, no? Com deia l'Enric, arribar a les 8 del matí, fitxar i esperar que fos l'hora de plegar. I plegar, i entrar tots sí, sí. en grup i sortir tots en grup, diguem-ne, no? De la feina.
Sí, és que jo estic d'acord amb l'Enric i coincideixen dues coses. D'una banda, aquesta tendència cultural, el presentisme és, i torno a dir, en aquest cas, en el nostre país també és una marca de la casa, és a dir, aquesta sensació de que la productivitat està associada al nombre d'hores que està una persona sentada a la cadira, o fent a la cadena de muntatge, quan en realitat hi ha estudis de tota mena que diuen que és el benestar dels treballadors el que genera la productivitat i la confiança generada entre els caps i els subalterns. Però, és a dir, això és la cultural. I després, clar, aquest condicionant de que, segons la legislació, que entenc que s'hagi de fer, però que hagi de contribuir a l'empresari a les despeses que suposa, i aquesta desconfiança fa que sigui complicat. Era necessari, a cop de norma, com hem dit abans, es poden fer coses i s'han fet coses, però les tendències atàviques són difícils de canviar. I segurament, jo me'n recordo, teníem fa un temps una sensació constant de que havíem de fer una gestió del temps horària i aquella de la reforma horària havien arribat al Parlament. Jo no he tornat a sentir parlar mai més de la reforma horària.
Ui, seguim tenint una comissió de la reforma horària. És un dels clàssics del Parlament. És com el canal Segarra-Garrigues, que no s'acabava de fer mai. Vindria a ser el mateix.
És com la comissió de la llei electoral, no?
Exacte, un altre exemple.
Exactament. Com la comissió de la llei electoral, i els llibres blancs sobre això i sobre l'altre, doncs aquesta és una mica la cosa, no? Segurament les tecnologies aniran canviant alguns aspectes, i han canviat. Això de que, per exemple, no s'hagi d'anar a l'altra punta del món per fer una videoconferència, però el factor humà, jo crec que tots coincidim en això, el factor humà i la proximitat, primer que és importantíssim per la salut mental, i després que des del punt de vista productiu i d'eficiència i de benestar entre les persones s'acaba transformant en un element, un intangible econòmic que s'ha de tenir en compte. Ara, com deia en Pol, sí, clar, el problema és que les entrades, o sigui, Barcelona està en el caos més absolut. I travessar un trosset de Barcelona és una hora. I, per tant, si no ens ho fem mirar, lo de la pol·lució no l'arreglarem per la via de posar més carrils bici i més carrils per l'autobús.
Doncs aquesta és la notícia. Anem a estar parlant llargament, mira, pràcticament durant una hora seguida aquí al matí a Ràdio Estel. Aquest divendres torna aquesta normalitat postpandèmica sense restriccions a Catalunya, més enllà de l'ús de la mascareta, exactament de la mateixa manera que ho estem fent ara, i en les mateixes condicions. Hi ha més qüestions de l'actualitat que ens agradaria abordar. Aquests dies s'està parlant molt d'aquesta llei de la vivenda que està preparant el govern espanyol. És veritat que també aquí a Catalunya n'hi ha una que està en vigor, que incluïa aquella a Barcelona, incluïa, no Catalunya, hi ha una llei, hi ha una moratòria, una regulació a Barcelona que incluïa aquesta reserva del 30% de l'espai destinat a noves promocions que obligatòriament s'ha de destinar a vivenda pública. La Vanguardia explicava ahir al diari que la llei espanyola sembla que inclourà aquesta reserva, però que no serà obligatòria, sinó que seria després a a judici de cadascun dels ajuntaments decidir si l'aplicava o no l'aplicava i després quin tipus de compensació s'hauria d'aplicar als promotors que tirin endavant una promoció en aquell municipi. En volem parlar i tenim ganes d'escoltar en aquest sentit en el Sindicat de Llogateres d'una banda, com després també a l'Associació de Promotors de Catalunya, que hi puguin dir la seva. La nova llei de vivenda anunciada pel govern espanyol no contempla, per tant, aquesta reserva del 30% de manera obligatòria per destinar-la al lloguer social. Estem també a l'espera, no només d'aquesta llei, sinó de què pot passar a partir del 31 d'octubre, en què també acabaran, com a mínim, fins on ho sabem ara, les mesures de protecció a les famílies que estaven en situacions de desnonaments, que han anat aplicant moratòries. La moratòria actual acaba el dia 31. Diverses associacions ja han explicat que la situació que es pot provocar si aquesta moratòria acaba de cop i volta serà molt complicada, perquè hi ha molts desnonaments que no han quedat anul·lats, han quedat aturats i que quedaran reactivats de manera automàtica d'una manera més o menys massiva quan aquesta moratòria acabi. De tot plegat en volem parlar en aquests moments amb l'Enric Aragonès, que és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Senyor Aragonès, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, anem a pensar que són diverses les qüestions que hi ha damunt de la taula. D'entrada, aquests dies s'està parlant molt d'aquesta futura llei de la vivenda, per regular la vivenda que està preparant el govern espanyol. Com valoren el fet que aquesta reserva de sòl d'aquest 30% per habitatge públic no sigui una obligació, sinó que quedi a discreció de cada ajuntament, de cada municipi, decidir què fa amb les llicències d'obres que atorgui?
Clar, hem de dir que, com bé deies, això ho va publicar ahir La Vanguardia i diversos mitjans us n'heu fet ressò. Clar, nosaltres no hem vist la concreció d'aquesta llei o d'aquest pacte que estan treballant els dos partits de govern i, per tant, tampoc no sabem quin és el detall d'això. Si és com està publicant La Vanguardia, evidentment nosaltres no hi estem d'acord amb això. Nosaltres creiem que la mesura que es va prendre des del 2018, que es va aprovar el 2018 a Barcelona, ha donat bons fruits. Vam ser part del grup impulsor d'aquesta mesura, de la reserva del 30%, i per tant ens semblaria bé que altres ciutats la tinguessin també i que, de fet, no depengués d'aquestes compensacions. La Vanguardia parlava de compensacions i, al final, si el que fem és compensar o bé amb diners o bé amb major edificabilitat o bé amb cessió de sòl públic aquesta reserva, el que estem fent és pagar-la amb diners públics. Per tant, no seria a nivells efectius una reserva d'aquestes promocions privades, sinó que el que estaríem fent és construir diners públics aquests habitatges. Per tant, seria un altre sentit. Nosaltres sabem que a Nova York, de fet, es va fer una mesura semblant, justament, no?, que es compensava amb major edificabilitat les reserves que ja hi havia, i el resultat va ser prou desastrós, en el sentit que llavors el que estàs fent és augmentar el que acabes construint, augmentar nous habitatges, sovint de luxe, que es tornen inaccessibles, i per tant aquest 30% acaba sent menys del 30%, s'acaba reduint el percentatge si el que fas és augmentar el total.
Deia vostè que em feien una valoració positiva del que ha passat a la ciutat de Barcelona des que el 2018 es va aprovar aquesta normativa. Crec que des d'aleshores aproximadament el càlcul és que s'haurien fet un centenar de pisos, és a dir, tots els pisos que s'han fet, un centenar haurien acabat en aquest sentit de vivenda social, però en canvi els promotors el que estan explicant és que cada vegada estan fent menys promocions a la ciutat de Barcelona justament perquè hi ha aquesta normativa en marxa i que, per tant, no sembla, diuen ells, que sigui una solució a llarg termini que pugui ser aplicable.
Clar, en el cas de Barcelona va passar una cosa que nosaltres ja vam dir que passaria. És a dir, nosaltres vam dir, si aquesta norma entra en vigor, immediatament necessitem suspendre temporalment les llicències perquè no hi hagi un allau de llicències que es demanin just abans que entri en vigor això i que totes les llicències que estiguin començades a tramitar no se'ls apliqui. Això sabíem que passaria. I ho vam dir, i Junts per Catalunya, que de fet estava en contra d'aquesta mesura, però Esquerra i el PSC, que estaven a favor de la mesura, van votar en contra d'aquesta suspensió temporal de llicències, i efectivament va passar això, i va haver tot de promocions que van demanar la llicència just abans no entrés en vigor. Per tant, entenem que ara hi ha una mica aquesta ressaca posterior a la demanda massiva de llicència, a més hi ha hagut una pandèmia al mig, cal que això s'estabilitzi i veurem que igualment les promocions es continuen fent. Els informes tècnics que es van demanar en el seu moment per estudiar aquesta mesura a Barcelona deien que les promocions seguien sent viables i, per tant, Evidentment, el que hi ha és menys marge de benefici, però en cap cas hi ha pèrdues, hi ha beneficis igual, i per tant hi continuaran havent igualment les promocions per construir habitatge.
Si no m'equivoco, avui al matí teniu previst, o de cara al migdia, fer una roda de premsa per explicar quina és la situació que hi ha en relació amb multes que s'han imposat per intentar aturar desnonaments. Uns desnonaments que, per cert, hi ha aquesta moratòria que acaba el pròxim dia 31 d'octubre. No sé, en aquest sentit, què és el que teniu previst explicar aquest, aquest matí, i quina és la situació que preveieu a partir d'aquesta data del dia 31.
Clar, aquest matí el que explicarem és justament un càlcul que hem fet, i donarem les xifres més tard. Em sap greu no poder-les donar ara, perquè tenim la roda.
Pots fer-ho, si vols.
No, però sí que us convidem i podem parlar més endavant quan això ho haguem fet públic, però el recompte de multes que està rebent el moviment per l'habitatge i que es reben emparades en la llei Mordassa, no? I volem justament posar fer palesa aquesta contradicció, aquesta hipocresia que ens sembla del govern de la Generalitat, estripant-se les vestidures contra la llei Mordassa quan la utilitza per anar en contra de les persones que intenten aturar desnonaments. Com dius, esperem una allau de desnonaments important a partir del mes que ve, quan s'acabi aquesta moratòria, si no hi ha cap mesura que canviï la situació, perquè des que va començar la pandèmia no s'han aturat els desnonaments, és mentida, però sí que és veritat que hi ha hagut una quantitat inferior. De tota manera, des del març del 2020, que hi va haver una aturada absoluta, ha anat augmentant. I ara, amb les dades del darrer trimestre que estan publicades, que és el segon trimestre del 2021, ja són les més altes des de que va començar la pandèmia. És a dir, ha anat augmentant el ritme de desnonaments a Catalunya, que, com sabeu, lidera el número de desnonaments a l'estat espanyol, i estem parlant en el segon trimestre del 2021, sense comptar els caps de setmana, de 40 desnonaments diaris a Catalunya. Per tant, les xifres que es poden arribar a assolir a partir del novembre són esgarrifoses.
Veieu algun marge que hi hagi una nova moratòria encara?
Nosaltres esperem que sí. Esperem que sí perquè està a sobre i no s'està prenent cap mesura. De tota manera, també ho hem dit sempre, les moratòries no són la solució. És a dir, al final estem tirant, no?, la pilota endavant 6 mesos i ja ens ho tornarem a trobar. Perquè al final els desnonaments són l'expressió última d'un sistema fallit a l'hora de garantir el dret a l'habitatge. El que calen són mesures de diversos tipus, no?, com la reserva per fer habitatge de protecció oficial, com la regulació dels preus de lloguer que ja tenim vigent a Catalunya, com l'obligatorietat de fer lloguers socials en determinats supòsits, que va caure amb la 17-19 i creiem que s'han de recuperar aquests supòsits, etc. I, per tant, evidentment, ara necessitem mesures d'urgència pels desnonaments, però estructuralment no són la manera tampoc de garantir el dret a l'habitatge.
L'Enric Aragonès és el portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya i ens ha atès aquest matí en directe. Gràcies per ser-hi.
Moltíssimes gràcies.
Seguim parlant. Moltes gràcies, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, parlant sobre aquesta llei de vivenda que prepara el govern espanyol. I els promotors, què n'han de dir? Doncs li preguntem a en Xavi Vilajoana, que és el president de l'Associació de Promotors de Catalunya. Senyor Vilajoana, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser-hi amb nosaltres aquest matí. La primera pregunta, la mateixa que li traslladava el senyor Aragonès, quin balanç o quina valoració en fan d'aquesta llei, si realment va encaminada, tal i com s'està explicant aquests dies, que publicava també ahir La Vanguardia, que aquesta reserva del 30% del sòl no seria obligatòria, sinó que quedaria a discreció de cada municipi de decidir si l'aplica o no l'aplica.
A veure, des del punt de vista de sempre qualsevol mesura que no marqui un marc conjunt em sembla positiu. Al final, deixar-ho a la discrecionalitat de qualsevol ajuntament tampoc em sembla gaire coherent, perquè la casuística de l'ajuntament precisament és molt diversa. A partir d'aquí hem tingut exemples a Barcelona perquè aquesta mesura, tal com està exposada i tal com està en vigor a l'Ajuntament de Barcelona, no ha donat els fruits que es volia, i nosaltres sempre reclamem que les lleis han de crear un impacte global, un impacte important, però també han de ser lleis que mirin a mig i a termini. No pot ser que es vagi legislant només per arreglar inaccions passades, perquè el que fas és hipotecar el futur d'un sector que s'ha de recordar que genera 2,5 llocs de treball per cada habitatge produït. Per tant, s'ha d'anar molt en compte a l'hora de legislar.
Abadori, i persones que ens estiguin escoltant i que pensin, escolta'm, si els hi diuen a un promotor que d'aquella promoció que faci de vivendes, el 30% l'ha d'acabar venent a pisos de protecció oficial, home, guanyarà menys diners, però que no ens diguin que no els hi surten els números. Per què no els surten els números o per què no els poden sortir els números amb un 30%?
Bueno, primer perquè l'eliminació en el cas de Barcelona, que és l'únic lloc que del qual ha d'aprovar-se a nivell del Congrés, no sabem l'escrit i, per tant, no en sabem els detalls, però la limitació dels 600 metres et limita moltíssim tècnicament i a nivell de costos. Fer una obra de 600 metres hi ha uns costos impactes que els has de pagar igualment, facis una obra de 600 que la facis de 2.500. Per tant, aquest 30% respecte a un volum de 600 metres és prou important com perquè els números no t'acabin sortint. A partir de 2.500 metres es pot començar a mirar, però d'això és el que estem dient sempre, que s'ha de pensar en global, s'ha de pensar i s'ha de tenir en compte sobretot l'opinió dels que el dia a dia ens hi trobem i els que tenim la màquina productiva en aquest cas. I per tant, des de fa molt temps estem reclamant que se'ns escolti per posar sobre la taula la manera que es pugui fer però que sigui factible. No demanem res més. De fet, els promotors no mai s'han oposat a fer vivendes de protecció oficial. Com diuen les dades, en els últims anys el 80% d'aquest tipus de vivendes els han fet els promotors privats. Per tant, no és que els promotors no en vulguin fer o no en sàpiguen fer, sinó que quan s'ha de fer, s'ha de fer bé i s'ha de planificar, perquè molts d'aquests habitatges socials ja venen planificats i, per tant, els estudis ja es fan en funció d'aquests paràmetres.
Aquesta és la reivindicació des de l'Associació de Promotors de Catalunya. Tenim una mica de dificultats amb aquesta comunicació, senyor Vilajoana. Fem una cosa, com que aquests dies acaben de concretar-se algunes qüestions en relació amb aquesta llei, busquem un forat que pugui venir aquí a l'estudi i en parlem tranquil·lament.
Quan vulgueu.
Un plaer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la situació, Enric. A veure, va.
Sí.
Que tot això comença amb la Vanguardia. Sí, va, sí. Ja que ets aquí. Però aclarim, en quin punt ho tenim?
Bueno, ho tenim en el punt que tu has explicat. Això és un avantprojecte, encara està en discussió i, per tant, podrien canviar moltes coses, però s'incorpora aquesta qüestió de que no sigui... no sigui obligatori, per tant, si tu ho fas obligatori, compensis el privat d'aquesta obligatorietat. I això per què es fa? Per la por a que la justícia t'ho tombi. És a dir, el tema del 30% està recorregut i un dia sembla que hi ha informes jurídics que diuen que això té molts números de que es tiri enrere. I, per tant, no prosperi des d'un punt de vista legal. I és quan s'incorpora aquesta qüestió. Però jo vaig una mica més enllà, i el Xavi Vilajoana ho va dir molt bé. És a dir, quan tu vols imposar per l'article 59 una norma i no tens en compte a qui te l'haurà de fer possible, que són els promotors, que t'estan fent el 80% de la protecció oficial, estàs cometent un error gravíssim, perquè estàs bloquejant aquesta possibilitat, aquest teu últim objectiu. Jo crec que és aquí on t'arrau el problema. Si això es pacta, segurament això hauria prosperat i probablement a fi de bé en els dos sentits, en el sentit privat i en el sentit públic. Però com que hi ha una certa mania de parlar del privat com el dimoni, aquell que vol fer negoci, bueno, doncs clar, les empreses volen guanyar diners perquè han de donar feina a la gent, perquè han d'impulsar l'economia i han de pagar impostos. Si no guanyen diners, no paguen impostos, no impulsen l'economia i no generen llocs de treball.
És que crec que hi ha...
Un segon, Iva, perquè he de fer una publicitat i l'he de fer perquè, si no, menjaré el punt de les 10 del matí i em queda un minut i mig encara no per arribar-hi. Quan tornem de la publicitat acabem aquest debat. I saludem també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial. A A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel Camí.
T'he anat a buscar...
Mosaic, el grup de música que a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors.